Game over.
Anem a descobrir l'argument d'un joc que realment va marcar una època. És el Prince of Persia.
Mentre el sultà està lluitant en guerres llunyanes, el gran viesir Jafar li treu el seu tron. El poble està sotmès a la seva tirania i somia en temps millors. Tu ets l'únic obstacle entre Jafar i el tron del poder. Un aventurer de terres llunyanes, externa la intriga de palau que s'ha guanyat el cor de la jove filla del sultà. Per ordres de Jafar, has estat arrestat i desproveït de la teva espasa i possessions i tancat a les masmorres del castell. Pel que fa a la princesa, Jafar li ha fet un ultimàtum. O es casa amb ell, o mor. Ella està empresonada a la part més alta del castell, esperant abans que el darrer gra de sorra caigui a la part baixa del rellotge. És a les teves mans que no caigui en braços del malvat gran viesir Jafar. Instruccions del Prince of Persia, d'Amiga, de l'any 1989.
Doncs aquestes eren les instruccions del Prince of Persia, d'Amiga, tot i que, evidentment, el Prince of Persia va sortir en moltíssimes plataformes, per no dir quasi bé en totes, no? El que sí que fem, Albert, és que quan nosaltres recollim algun argument d'algun joc, sí que citem exactament del sistema o de la plataforma en la que hem escollit l'argument, no? Sí. Perquè probablement podíem variar de l'un a l'altre. Clar, com a mínim tenim el que nosaltres tenim realment,
exacte,
no?
Exacte, per això ho posem, vull dir, perquè l'hem agafat exactament d'allà i per això ho diem.
Per què era tan especial el Prince of Persia? Per què era un joc tan... No sé, que realment parles amb molta gent que probablement no és gent que llavors hagin seguit molt en el món dels videojocs o els hagi agradat molt o hagin continuat en el món dels videojocs, però el Prince of Persia és un joc que ha marcat a moltíssima gent, fins i tot gent que no llavors ha seguit en el món dels videojocs. Per què?
Una primera raó és que va ser un joc molt estès. O sigui, molta gent ha jugat al Prince of Persia, gent que ha deixat els videojocs de banda, ha fet altres coses, i dius, has jugat alguna vegada a videojocs? Sí, tal, 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 i Prince of Persia, no? És un joc molt estès.
És estès perquè en PC estava molt estès, sí. Jo penso, eh?
Estava molt piratejat.
Sí. Sí. A mi em sembla que va ser també un dels primers videojocs, realment, per PC, perquè el PC fins a dèiament... En aquells moments tampoc no era una gran màquina per jugar. Mm. Estem parlant d'un moment de convivència entre PCs, entre ordinadors de 8 bits i màquines híbrides que anaven sortint, intents de les companyies de fer evolucionar aquests antics models de 8 bits cap a competicions, màquines competitives per PC. I el PC encara és una cosa que comença a aparèixer a les cases, però tampoc té jocs, però bueno, ni arriben a la qualitat de jugabilitat ni de disseny de la generació anterior.
Hi havia uns jocs dolentíssims de Fórmula 1, de motos, unes coses que eren pràcticament impossibles de jugar.
Les pantalles gràfiques tampoc no estaven... No en tenien ni els colors, ni les tarjetes gràfiques que tenia la gent.
CGA, exacte. Tandy, eren unes coses... Sí, sí,
sí. Jo crec que el Prince of Persia és el primer joc que apareix per molts sistemes i que inclús en el PC, que és potser aquell sistema que comença a estar més estès, és un joc de qualitat.
Hombre, a mí, ¿sabes qué pasa? El Prince of Persia yo creo que fue también un poquito, bueno, alguna vez lo he dicho, ¿no? Un cambio agradable, porque todo el mundo estaba con las aventuras gráficas y siempre al golpe de ratón y tal. Salió el Prince of Persia, un arcade diferente, muy trabajado. Esas aventuras gráficas eran bastante curiosas de ver cuando según qué ordenador tenía uno, veías al tipo cómo andaba y según qué ordenador tenía parecía un colibrí, ¿sabes? Porque iba a una velocidad impresionante. No, digamos, un juego en el que realmente, como ha dicho Blasco, aprovecha en teoría al máximo las posibilidades del PC, una animación trabajadísima, largo, muy largo, difícil. Cada vez que, bueno, los inefables saltos, ¿no? De llegabas a un sitio y acababas generalmente pues con la cabeza abierta y tenías que empezar de nuevo.
De totes maneres, era un arcade tranquil, diguéssim, no? Era un joc tranquil, era un joc d'acció tranquil.
Tranquil però salvatge alhora.
I en això hi contribuïa la música, perquè quan jugaves no hi havia música.
Eren los combates o algo así, entonces sí.
Jo dic salvatge perquè hi havia una cosa explícita que era que es veia sang quan el punxaven o quan queia i es quedava punxat.
El que passa que no era un arcade que t'agobies. Realment era més laberint, potser, o més de... més d'acció
per la senzillesa no dels gràfics, perquè no t'avalava, perquè era una cosa molt recta,
que només tenies que enfardar de tant en quant amb alguna altra persona quan trobaves l'espasa, més que tampoc no trobaves al començament,
que a més sempre sortien els mateixos llocs, no? Qualcosa ja t'ho sabies, anaves preparat, ja...
Podies anar cada vegada més a pressa perquè també tenies un temps que s'acabava i era més aviat una carrera contra el temps. A les fases de lluita, el moment en què havies de lluitar amb algú era més un obstacle més a afegir, no pas un joc de laberint de lluita, com podríem trobar altre, com un beat the map a l'estil.
I quantes estones hem fet treure-li i guardar l'espasa al ninot?
Sobretot,
no és per veure com el treu, no?
És que la gràcia principal del joc eren els moviments del protagonista. Estaven molt ben aconseguits, molt ben animat. Quan el feies caminar, el podies, amb les majúscules, el podies fer caminar, i es veia que llavors caminava tranquil·lament. Si deixaves d'apretar les majúscules, corria, el podies fer penjar dels límits de les parets, el podies fer pujar cap amunt o senzillament es balancejava penjat, no? Però realment eren uns moviments molt suaus que eren molt agradables, a més, i el fet de treure's l'espasa sí que ho feia amb un... Vaja, ni el...
L'estil, eh?
Exacte, ni els mosqueters, ni els mosqueters, i com atacava amb un estil d'esgrima realment molt especial, no? Vull dir, uns moviments molt, molt ben aconseguits.
Això es deu principalment a que va ser un dels primers jocs en utilitzar la tècnica aquesta que actualment és tan utilitzada, que és el motion capture.
No és com estava sorprenent que es va utilitzar aquesta tècnica pel moviment del Prince of Persia.
Sí,
sí. Curiós. Pero parece que se utilizó más que nada con el protagonista, porque los enemigos, si os fijáis, tenían los fotogramas reducidísimos. O sea, yo por lo que recuerdo, y sigo diciendo una cosa, yo al menos me maté muchas más veces cayendo que muriendo por los enemigos.
I quan queia, hi havia molts llocs en els que apareixien algunes punxes, i llavors quedava atrapat, literalment, travessat les punxes, i realment, doncs, el joc tenia un realisme, per dir-ho entre cometes, perquè evidentment els gràfics no podien ser allò humanament realistes, però sí que tenia un realisme que no s'havia vist a més fins aleshores.
I
no?
Llocs d'on queia, que havies de saltar i pensaves, mira, aquí saltant cauré bé, no? I llavors queia malament i se li mal a la càmera.
I feia mal i se li notava, eh?
Ai, sí. Patia, no? Ai!
I el marc de la pantalla en un moment es tornava vermell, sí, feia un mil·lisegon vermell, que era el mal que s'havia fet quan havia caigut el protagonista, no? Crec que realment aquest joc va marcar llavors tota una manera de fer o tota una manera de tractar els protagonistes dels videojocs, que alguns la van seguir, alguns d'altres no. El Prince of Persia, de fet, va aparèixer en moltes plataformes, en totes aquestes plataformes més o menys va seguir aquesta línia, fins i tot el recordem...
En Super Nintendo, jo el recordo.
En Super Nintendo, en Mega Drive, en Game Boy, el recordem en el dia que va venir la gent de Microjocs, que ens van ensenyar doncs, els jocs que estan fent per a telèfons mòbils. Hi ha un Prince of Persia per telèfon mòbil i realment el protagonista del Prince of Persia de mòbil tampoc té res a envejar, el protagonista dels antics Prince of Persia. Va sortir un Prince of Persia 2,
sí.
Probablement una miqueta més oblidable que el primer.
Sí, la verdad es que nunca segundas partes fueron buenas, y aquí yo entre ambos me quedo con el primero.
La animación
estaba más trabajada, los escenarios también, pero lo que era jugabilidad ganaba la primera parte.
I a partir d'aquí van sortir, com dèiem, tota una sèrie de jocs que sí que van agafar una miqueta aquest mocador llançat pel Prince of Persia de dir anem a cuidar molt l'animació dels personatges protagonistes, no? Dèiem al començament, parlàvem de jocs com Another World, de jocs com Flashback, jocs tots de Delphine Software, que realment també van marcar una època, a banda de l'animació del protagonista, però també principalment per això, no?
Sí, bueno, y también remontándome a la época de Super Nintendo, hay tres juegos que recuerdo con mucha exactitud, porque son juegos que me gustaron mucho. Bueno, el primero, Blackthorn, que también salió para 32X. Después también el Septentrion, que lo programa NCS Masaya, que son los mismos creadores del Cybernator. Y el otro era el Nosferatu. Eran también de ese tres estilos de juegos que eran bastante similar a... poco a la moda que impuso en su época el Prince of Persia.
Per moviments xulos també el Donkey Kong de Super NES, per exemple, els ninots es movien bé.
Que passa que probablement aquí hauríem fet el pas del que serien les 2D, era un entremig, no? Era un entre dues dimensions i tres dimensions.
El estilo gráfico ya es diferente.
Sí, però vull dir pels moviments, quina gràcia tenia, no? Com saltaven els plàtans quan els recollies.
Però probablement en els jocs en dues dimensions, també recordo durant una època va sortir, durant quan es va fer la pel·lícula Aladdin de Walt Disney, va sortir el joc Aladdin, que principalment, sobretot, en aquest cas la versió de Mega Drive, que crec que era exageradament superior a la de Super Nintendo, cosa que no passava en moltes ocasions, però en el cas d'Aladdin sí, van vendre Aladdin com una mica el Prince of Persia en el moment, no?, de Mega Drive. Un Aladdin realment molt ben animat, amb 24 fotogrames per segon reals, no?, que mantenia la Mega Drive, que van donar també un prestigi important al joc, no?
I va ser molt vistós, el protagonista mateix semblava que estigués extret directament de la pel·lícula, perquè era... era com un fotograma mateix, amb els escenaris, i l'animació era fantàstica.
Hombre, con 32 colores hicieron una maravilla de juego en pantalla. Lo que yo quería recordar también, aún saliendo ya de los 2D y pasando los 3D por unos momentos, fue la versión que salió para PC. Vale, bueno, juegas en un barco, ¿vale? En el barco, bueno, lo que es el viento, las velas, tus personajes, tal, inteligencia de los enemigos, son los enemigos, tienes que ir grabando partida cada 2x3, o sea que si no lo habéis probado, no sé si está en otra plataforma, ahora no me viene a la cabeza, pero el de PC seguro, y la verdad es que merece la pena, hace tiempo que salió ya, debe hacer un par de años.
Jo, com a moviments i com a... Quan vaig jugar per primera vegada amb aquest joc que ara diré, i no em va sorprendre, evidentment, tant com a Prince of Persia, amb el fet dels moviments, però jo no sé si recordeu de 8 bits un joc de l'Spectrum, i em sembla que va sortir per altres plataformes, que es deia el Sir Fred.
Sir Fred.
Que també que el moviment...
Tot un clar... Estava... És veritat.
Això era inèrcia de les tonteries, con el Sir Fred.
Sí. Però les cames, els braços...
Sí.
La força de la gravetat, no?, que es notava, no?, com si diguéssim.
Realment, el Sir Fred, per ser, doncs, un joc de 8 bits, era un joc en el que el personatge protagonista, i ara em sap greu no haver-ho escrit en la introducció, perquè realment és un joc en el que el personatge protagonista estava molt treballat. O sigui, tenia unes cametes, no?, era com una mena de guerrer medieval, però era una, doncs, una mica, doncs, panxut, diguéssim, no?, però tenia unes cametes petites i fines que, a més a més, doncs, feien molta gràcia quan s'estaven balancejant, no?, una mena de lianes que hi havia d'un costat.
Bueno, ara l'apunt friki del comentari d'avui és el Moonwalker, el Michael Jackson, com ballava res, era l'apunt friki.
Home, el que passa que el Moonwalker de Michael Jackson, vaja, podria deixar una mica que desitja el Jackson amb el Prince of Persia i tots els altres, no?
A mi m'agradaria fer... També voldria comentar-vos per Spectrum, un dels jocs que a mi sempre em va sorprendre, potser perquè gràficament té certa similitud amb en el Prince of Persia, per Spectrum, perquè hi ha aquesta el gràfic del personatge manté aquesta mena de realitat i de suavitat de moviments, i és el de Last Ninja 2, que va sortir per a Spectrum, però per a Commodore 64, que és, diguem, la plataforma nativa d'aquesta saga, i el de Last Ninja 1, 2 i 3, doncs són uns gràfics que eren en blanc i negre principalment, a la versió Spectrum, i presentaven, per mi, un dels gràfics més realistes que he vist en 8 bits, en quant a la identificació del personatge gairebé com a fotograma real i la fluïdesa de moviments. Una cosa molt semblant al que després vam veure amb el Prince of Persia, perquè és anterior al Prince of Persia, per PC.
Si em permeteu una pregunta, el Prince of Persia, la sensació que ens va donar el Prince of Persia en dues dimensions, vosaltres creieu que algun dia l'heu pogut sentir d'alguna manera en algun joc en tres dimensions? És que jo la vaig tenir, però m'agradaria veure si realment coincideixo amb algú de vosaltres que realment di, ostres, estic veient per primera vegada un Prince of Persia en tres dimensions. Ara sé que l'Antonio se m'enfadarà, però estic pensant en el Tomb Raider. La primera vegada que vaig jugar al Tomb Raider, a la primera part del Tomb Raider, no? Realment, com vaig veure Lara Croft, com s'enfilava damunt de les pedres, no? La manera com tenia de pujar, de caure, de caminar, de córrer, no?, de moure's d'un costat a l'altre, realment em va donar la sensació de dir, home, potser és la primera vegada, no?, que veig en un PC i en tres dimensions, dir, trenquem ja els jocs en sprites, passem de les dues dimensions a les tres dimensions, una cosa similar, no?, ganes de fer una cosa més o menys igual. De fet, el Tomb Raider segueix una mica la línia del Prince of Persia en el sentit que és un joc més de laberints que d'acció. Els enemics te'ls trobes en comptades ocasions i en realitat la feina la tens per no caure, per poder-te agafar en el lloc on t'has d'agafar i per poder obrir les portes quan toca, no?, i anar d'un costat a l'altre sense que la porta es tanqui.
No, i la veritat és que jo crec que presenta una sensació semblant, perquè el personatge està molt, molt ben caracteritzat, li dona una sensació d'humanitat, la veritat, molt, molt semblant a la que et donava en aquell temps, amb la tecnologia de l'època, veure el Prince of Persia, perquè al veure el moviment que tenia quan corria, quan avançava, els pantalons, aquelles babutxes que portava i tot això, la veritat és que et donava la sensació de que era un moviment, doncs, molt fluid, molt acompassat, saps?, com d'una persona quan camina. I jo crec que amb Lara Croft, i començant a partir d'aquí tots aquests jocs amb 3D que han començat a sortir després d'ella, tens el cuidat del detall del personatge principal, s'està arribant a aquests extrems. No només això, sinó que coses que també s'han vist en jocs en 2D, però que al passar en 3D li afegeixen aquesta sensació de realitat, que és que quan el personatge no està fent res, reaccioni com una persona normal, vagi respirant, vagi movent una mica el cos.
Podríem dir que l'equivalent del Prince of Persia en l'animació de personatges en dues dimensions podria ser en tres dimensions Lara Croft?
Jo, principalment, jo crec que en un inici, sí. Hi ha molta gent
com a punt, opinar, com a punt inicial,
però
eh?
Com a punt inicial jo crec que sí que podria ser-ho.
I amb un to d'humor, també per PlayStation i PC també, a l'Aves Odyssey, a l'Outworld, no sé si, si us en recordeu, que era també una animació molt fluida, el personatge pujava, baixava, molt ben animat i molt graciós també.
El que passa és que, per exemple, d'animacions fluides, gracioses i que estiguin molt ben aconseguides, no cal que ens basem només en personatges humanoides. Jo, per mi, una de les animacions més fluides i més maques que he vist ha sigut els del Cool Spot.
Aquella xapa era una mica la mascota de 7-Up, era una mascota de 7-Up després de Fido Dido, quan ja per fi van dir prou Fido Dido, que ja estava fart de la gent de Fido Dido, van agafar Cool Spot, que era com el punt vermell de la marca 7-Up, que anava amb les ulleres de sol.
Quina animació li pots donar un punt vermell, les sabates, els guants que portava i la forma que es movia.
Realment espectacular. Acabem ja.
Bueno, totes coses cercam sin postre por el Tomb Raider, y aparte de eso vamos a ver,
un dia dedicarem un game clàssic a Tomb Raider, era, que tenim pendent.
Era chapa de 7-Up, pero en Mega Drive, porque en Super Nintendo me parece que no llegó a estar la franquicia.
Cool Spot estaba,
Cool
pero
Spot.
No sé si estaba.
No, prefiero las botellas de 7-Up que salían por doquier.
Eso no sé.
Y luego a nivel de animación 3D, a mí me gustó mucho un juego de PC que salió de Indiana Jones y la Máquina Infernal. Vi un Indiana Jones muy trabajado a nivel de animación y un juego difícil de mil demonios.
Si os sembla, lo dejamos aquí y anem a l'apartat d'actualitat del programa.
Game Now.
Entrem a l'apartat d'actualitat del programa, com sempre, amb la PlayStation 2. PlayStation 2. El clàssic joc de la casa Midway, Defender, ja es pot jugar en la seva versió actualitzada per a PlayStation 2. De fet, el joc ha sortit a la venda aquesta setmana i el que hem fet ha estat provar-lo ràpidament per comprovar què queda d'un dels videojocs de naus més populars dels anys 80. I la veritat és que del videojoc clàssic en queda poca cosa. Ens trobem davant d'un Defender completament renovat que juga des d'una perspectiva de càmera en tercera persona totalment tridimensional. Els creadors de Defender diuen que el nou joc comença una cadàver dels anys 80. A més de rescatar humans dels alienígens, la nostra missió és defensar bases, protegir convois i dur a terme tota una sèrie de missions concretes. De totes maneres, el fet d'afegir complexitat al desenvolupament del joc no necessàriament ha de portar-li més interès. En molts casos, com en aquest Defender, la senzillesa del desenvolupament ajuda a crear un joc simple i divertidíssim. Quan aquesta senzillesa es perd, el que s'acaba perdent en essència és el joc en si. Amb tot, hi ha algunes coses positives en aquest Defender. Incorpora l'opció de dos jugadors, amb la qual ens podem ajudar d'un company de missió per avançar en el joc. A més, els gràfics són realment espectaculars i la banda sonora està a l'altura de les circumstàncies. No es pot dir el mateix dels pèssims doblatges al castellà, per tant, val més deixar el joc en anglès que doblar-lo malament. En resum, sabor agradols en el retorn de tot un clàssic de la mà de Midway. Aquest Defender prometia moltíssim i ha acabat sent un joc més com molts d'altres.
Segons informa Nintendo.es, la pàgina oficial d'aquesta marca, Nintendo i Electronic Arts han anunciat una col·laboració sobre jocs que inclourà característiques exclusives de connexió entre la consola Nintendo GameCube i la portàtil Game Boy Advance. L'esforç creatiu serà dut a terme per EA, al costat del llegendari dissenyador de jocs Shigeru Miyamoto. Els primers tres títols de EA que tindran connectivitat entre les dues consoles seran FIFA 2004, Tiger Woods PGA Tour 2004 i Madden National Football League 2004. Aquests tres jocs sortiran al mercat a finals d'aquest any. Durant els pròxims 12 mesos, EA té previst introduir 20 títols per Nintendo GameCube de les seves marques EA Sports, EA Games i EA Sports Big. La Game Boy Advance pot ser connectada a una GameCube fent servir un cable de connexió entre ambdues consoles. La connectivitat, depenent del disseny de cada joc, permetrà als usuaris intercanviar diferents tipus de dades, accedir a nous nivells de joc o fer servir la Game Boy Advance com a pantalla suplementària o comandament de control. Xbox.
LucasArts, juntament amb Pandemic Studios, ja tenen enllestit el seu nou llançament per a Xbox. Es tracta de Star Wars The Clone Wars, un joc d'estratègia, tàctica i acció de combat basat en les guerres clon de la història de la Guerra de les Galàxies. El joc ens permetrà lluitar a través de 6 grandiosos escenaris en mode duel, conquesta, control de zona i acadèmia. A més, LucasArts ha introduït en el joc 6 nous vehicles de la Guerra de les Galàxies que encara no han aparegut mai en cap videojoc. Un dels punts més interessants d'aquest The Clone Wars és que està bàsicament pensat per jugar en mode multijugador en un total de 8 jugadors simultanis, evidentment per jugar online a través del sistema Xbox Live. Star Wars The Clone Wars és un títol que serà imprescindible per tots els fans de la Guerra de les Galàxies i per tots aquells que els agradin els jocs d'acció i estratègia tipus StarCraft. Tot i que en aquest cas LucasArts s'ha centrat més en l'acció que en l'estratègia, el joc promet hores de joc espectacular. PC.
El paradís està en guerra i tu pots protegir-lo o pots formar part de l'exèrcit que vol conquerir-lo. Aquesta és la premissa de la segona part del Black and White, l'exitós joc de Lionhead Studios. En aquesta seqüela, les batalles tindran molta més importància i les tribus que hi habiten podran fer-hi construccions per defensar-se dels enemics o formar exèrcits o atacar l'enemic, el que es vulgui. Una de les característiques principals de la primera part, les criatures que podíem controlar, tornen a tenir protagonisme en aquest nou lliurament i podran aprendre estratègies, noves habilitats i conduir exèrcits, fins i tot. Al Black and White 2 hi haurà millors gràfics, miracles i armes, a banda d'una millora en els escenaris i el sistema climatològic. En definitiva, en aquesta segona part de Black and White, un dels jocs d'estratègia més aclamats de tots els temps, tots els aficionats a l'estratègia hi trobaran nous al·licients per convertir-lo en un nou èxit. Una pega, encara no hi ha data de llançament. Game Boy Advance.
Midway Games i Pocket Studios han presentat la versió per a Game Boy Advance del clàssic joc Gauntlet. Seguint fidelment la política de rejuvenir els grans jocs de la història, Gauntlet Dark Legacy per a Game Boy Advance incorpora totes les millores de la petita consola de Nintendo. Com sempre, podrem escollir entre els guerrers mítics de la saga Gauntlet, l'arquer, el guerrer, l'amazona i el mag. Amb el jugador que escollim haurem d'aconseguir viatjar a través de la multitud de nivells de què consta el joc, uns nivells marca de la casa completament infestats d'enemics. Aquest Gauntlet Dark Legacy no se'ns planteja com un joc en tres dimensions reals, com a les seves versions per a les consoles grans. De totes maneres, tampoc s'ha quedat amb el clàssic joc amb la visió superior de la pantalla. La gent de Midway ha fet un entremig i han creat un joc completament nou amb una perspectiva isomètrica, una mena de tres dimensions que fan que el joc es vegi innovat però que no perdi l'essència dels seus orígens. De totes maneres, els personatges del joc no es mouen amb prou fluïdesa a través de la pantalla i en lloc de ser un avantatge, la perspectiva ajuda que ens trobem perduts en multitud d'ocasions. Amb tot, aquest Gauntlet Dark Legacy és un bon joc per a tots els fans de la saga i per tots aquells a qui agrada començar a jugar sense pensar massa i amb una quantitat increïble d'enemics per davant. I fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes per correu electrònic a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Sellas, com sempre, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco i Albert García. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies.